Mantingues el teu colesterol a ratlla amb Oxicol i la seva fórmula amb monacolina K i berberina. Una càpsula al dia és tot el que necessites per ajudar a mantenir uns nivells de colesterol adequats. Oxicol, perquè cada batec compta. I recorda, troba-la a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
La marató de TV3 és un dia que està en vermell no només perquè és diumenge, sinó perquè és el dia de la marató de TV3. El Vicent sap com jo n'estic profundament enamorat d'aquest dia i d'aquesta marató. Uh-huh. I recordo que va haver-hi la marató ara fa 2 anys del coronavirus. Del coronavirus.
Clar, que va ser un...
Bueno,
que va ser un especial motivat per la situació.
Per la situació, evidentment. Però me'n recordaré sempre que al vespre, a la zona de maquillatge de TV3, em vaig trobar el Vicent i li vaig dir, Vicent, com va? I em va dir, bestial. Uh-huh. Bestial, perquè era imprevisible i impensable que en un moment com aquell que hi havia i que hi anava, que la gent donés calés per allò i a més ja hi havia la vacuna i tal, no sé què... Uh-huh. Hosti, la quantitat de gent que... Parlis del que parlis, ui, aquesta malaltia la gent no, aquesta, ui, aquest any les malalties cardiovasculars, ui, si no és el càncer, si no és...
Si no és el càncer, quan és veritat. Si no és el càncer, quan és el càncer, aquell any, la recaptació del marató, però no per una competitivitat absurda i estúpida de dir hem fet el rècord o no sé què, sinó perquè després això es dedica per a projectes d'investigació, quan fas càncer, aquell any està assegurat. Quan la marató no és càncer, costa moltíssim. No sé si era vostè o vostè que han comentat abans que posa la marató serveix també per posar en relleu malalties desconegudes o que no són valorades socialment o que estan... Doncs és que és veritat. És que quan la gent sent la paraula càncer, tothom s'hi aboca. Quan no apareix la paraula càncer, i per això aquell any, senyor Basté, de la Covid, tenien un cert respecte i una certa por de dir, ostres, vés a saber ara què passarà. Perquè és veritat que era una malaltia encara no sé què i que se van a posar a investigar una cosa que ja té una vacuna o que està...
Sí.
No, pues al final resulta que funcionava. Però realment, aquí cal molta feina per indicar-li a la gent que més enllà del càncer hi ha un munt de barbaritats i de coses que ens afecten i que es destrossen la vida. I l'única manera és en campanyes de conscienciació, perquè la marató no és només els diners a la investigació, sinó després la feina de divulgació que es fa per instituts, per centres, tota la gent que ho demana.
I s'ha de valorar l'agilitat que té la gent de la marató i la gent de TV3 per adaptar el tema en funció de les necessitats, de les demandes socials.
Ei, que aquí rebem tots, eh? Que aquesta és una altra cosa que també és, això és dels mitjans de comunicació, aquí rebem tots. Perdó.
Sí, volia dir una cosa, que és que en aquest món encara no ideal, però que tant de bo ja anéssim arribant, de que cada vegada funciona més el compromís individual de donar diners a iniciatives privades perquè facin investigació, crec que en retorn també és exigible a accountability per part dels receptors dels fons. És a dir, que crec que a la torna hi ha d'haver un esforç més gran per part dels centres d'investigació que fan captacions entre la ciutadania o les institucions o que fan campanyes mediàtiques per aixecar calés per després explicar en què s'han gastat aquests diners
haver escoltat avui
i quins resultats han donat, perquè el món de la medicina no és aliè també a persones menys escrupuloses a l'hora d'utilitzar segons quins arguments per recaptar quartos i després no donar explicacions, o senzillament el temps passa i ja no te'n recordes d'aquella campanya de captació i els diners no saps en què se n'han anat. I crec que això també s'ha de dir sense posar noms ni res, però s'ha de dir.
Val. Sí. Per acabar, sisplau, Concepció.
Molt ràpid. I la Neus apuntava i ella parlava del clínic, no?, de Sant Joan de Déu. Jo també vull reivindicar una mica aquesta petita tasca que fan, per exemple, les entitats o les associacions de malalts del càncer o de diferents malalties, que pues, dues vegades l'any ells fan el seu acte, fan el sorteig solidari, i que tot el que recauden, que ens pot semblar poc, però segur que és important, doncs ho destinen també a investigació o a projectes molt concrets d'aquests, no? Jo crec que això també s'ha de posar en relleu i s'ha d'agrair, no? Perquè no tots són les grans donacions.
I que si algú mira des del punt de vista de la tributació, aquestes encara desgraven.
Efectivament.
Si algú s'anima.
Sí, també, no? Però és veritat, no hem de parlar de grans donacions, sinó que les petites també són importants, no? I al final, Joan, per més que una administració inverteixi, el percentatge sempre ens semblarà poc i insuficient. Sí que han d'incrementar la inversió a les diferents administracions, però sempre, i més si el comparem amb altres, ens semblarà poc, perquè és tan important el tema que estem parlant. Per això jo deia, i insisteixo, han de caminar junts, públic
i privat. Sí, una cosa no és incompatible amb l'altra.
No, no, és compatible totalment.
Perfecte.
I l'hem de fer encara més compatible.
Exacte.
L'hem de fer encara més compatible. I per tant, escolta, quan hi ha donacions i es parla de la donació, escolta'm, tots els altres temes que puguin estar al voltant d'una donació, la discutim, es debaten, però la donació en si és tan important pel tema que estem parlant. No, jo crec que començàvem la tertúlia després de la intervenció amb les paraules del Josep, que li deia al Jordi, no, per 24 hores de ràdio d'aquí a Nadal no donaràs una notícia tan important. No, jo crec que això és possiblement el més important que hem dit en aquesta tertúlia, no, la importància de la notícia.
I dit això, per a mi no és mal, que no pot vostè. Dit això, i ràpid, sentència ràpida, que se rebaixen pressupostos, partides, en alguns segons, quins conceptes augmenten en uns altres, com per exemple la sanitat pública, encantat. Encantat, senyor Gilbert. És a dir, que si algú diu que ens gastem massa en defensa i poc, encantat. Per això, teòricament, hi ha polítiques que són més progressistes i polítiques que són més reaccionàries. Doncs, encantat. Ara, quan les polítiques progressistes augmenten més la defensa que les polítiques reaccionàries, doncs em sembla que hi ha molta reacció escampada.
Ja està. Pere, vols dir alguna cosa per acabar? Jo ara m'estic fotent el peus a la galleda, perquè potser ara el Pere Maria provoca...
No provocaré res.
Estem
no,
tots amb les urpes aquí.
No, tranquils, quina mala fama que tinc. Sí. No, només enfatitzar dues o tres coses que he sentit molt breument. Efectivament, el tema de la marató no només és el dia de la marató, és les activitats de les escoles, l'agrupació de sardanistes de no sé on, que al setembre ja estan pensant què fotran i acabaran recollint potser 1.300 euros que van sumant. O sigui, és sensibilització. No hi ha
meravellós,
poble de Catalunya.
Home, és meravellós.
Que no vegis una pancarta quan arribes allà a la plaça del poble que diu tal amb la marató, sí o no?
És
acollonant la capil·laritat que té, que aconsegueix, per exemple, que estrelles de Hollywood de primer nivell, com l'Antonio Banderas, es presti a cantar en català i pel disc de la Marató. Que com agafes...
I molt bé, per cert.
Sí, i com agafes el Banderas i li dius, escolti, canti aquesta cançó per aquest motiu, li expliques tot el cuento, surt TV3 pel mig, que sempre, ja sabem que és una marca que en l'actual context a vegades hi ha gent que li fa una mica grima, etcètera, etcètera. Això d'una banda. De l'altra, la reflexió que fèiem sobre la investigació. Catalunya com a país, què ha de fer? Ha de fer cotxes, ha de fer bateries, ha de fer construcció, ha de fer no sé què, o ha d'investigar? O ha de fer sèries, com alguns països nòrdics, o ha de fer videojocs, o ha de fer coses del 22 arroba. Jo crec que un país petit com el nostre es pot significar amb una cosa que dona molt retorn i que pot singularitzar, com és el tema de la investigació. I em pregunto si de cara a l'administració, que és egoista, surt més a compte invertir en investigació que no pas invertir en el cost que té tenir malalts. És a dir, quan hi ha un malalt de càncer, que és crònic, que requereix una radioteràpia, anar a fer les infusions aquelles, tot el seguit de tota la part hospitalària que implica, potser que aquesta persona no agafés la malaltia, li surt egoistament a l'administració, més a compte que no pas...
la prevenció.
Que pugui estar, la prevenció.
Són les 10 i 7 minuts. D'aquí uns moments parlarem d'un tema que vam parlar la setmana passada, que era el tema de la llengua.
Hombre.
Però no, permeteu-me, però des d'un punt de vista... Pot haver-hi a Catalunya gent que vulgui aprendre la llengua, que pugui aprendre el català i no pugui? Doncs sí, un moment.
Vaja.
Al final de la vida, com totes les qüestions humanes, té el seu impacte en la nostra societat. Per això la Fundació Mémora consolida el seu compromís social duent a terme accions de sensibilització relacionades amb la manera com la societat tracta el final de la vida, en el cas de la gent gran o dels malalts. L'entitat ha col·laborat amb més de 8 projectes d'innovació i recerca en hospitals que han tingut un impacte social directe sobre més de 700 pacients, famílies i professionals. Per altra banda, Mémora ha atès 753 famílies oferint-los acompanyament emocional durant el dol i ha prestat 1.942 serveis gratuïts i subvencionats a famílies sense recursos.
Afronta el fred amb Estil i amb els abrics que se't posen més bé a CIA. Aprofita-ho. Només durant 4 dies, un 20% en tota la col·lecció d'abrics de dona, home i nens. Tan sols del 10 al 13 de novembre a totes les botigues CIA.
Després de vendre 1.500.000 d'exemplars, torna la Sara Lark més autèntica amb una nova novel·la, L'estrella de l'Illa Nord. Una gran història d'amor, ambientada a Nova Zelanda durant la Primera Guerra Mundial. L'estrella de l'Illa Nord, de Sara Lark, publicat per Rosa dels Vents.
A Lloguer Segur celebrem 15 anys, millorant dia a dia els serveis a llogaters i propietaris. Facilitem els tràmits amb la digitalització de processos, visites virtuals, signatura digital, àrea privada i app per gestionar el lloguer. Lloguer Segur, 910-775-775. 15 anys millorant el mercat del lloguer.
Ser flexible és adaptar-se a la teva velocitat. Per això, a Irio pots canviar l'hora i el dia del teu viatge quan vulguis. Compra els teus bitllets flexibles des de 18 euros a irio.eu. Irio, la velocitat tranquil·la. Oferta vàlida fins al 21 de novembre.
Era digital. Revolució tecnològica. ILC.
Els nous temps demanen noves solucions.
Ditec Comunicacions. Som la teva empresa de tecnologia audiovisual. Duem a terme projectes immersius, sales de reunions, aules de formació, esdeveniments i congressos, solucions per al sector sanitari i molt més.
Visita'ns a ditec.es.
Amb Estabanell, protegir el que més t'importa està al teu abast.
Nou servei d'alarmes per a la llar amb connexió permanent i avís a policia per només 39,99 € al mes. Preu per sempre.
I ara, a més, a través de la nostra app, controla tot el que passa a casa teva en temps real.
Informa-te'n trucant al 900-250-260 o entrant a estabanellenergia.cat.
Antonio Díaz, el Mago Pop, torna a Barcelona una nova temporada per desafiar lo impossible. Viu l'espectacle abans de la seva estada a Broadway i demostra't que res és impossible. Aconsegueix les millors localitats abans que s'esgotin. Temporada limitada. Nada és impossible. Un viatge per lo extraordinari ple de sorpreses, ritme i emoció. Entrades a la venda a elmagopop.com.
A Murprotec estem a prop teu des de fa 68 anys. Tenim un equip de professionals al teu costat per eliminar de forma definitiva les humitats per capil·laritat, filtracions laterals i condensació. Una llar lliure d'humitats amb un aire net és una llar sana i segura. Demana el teu diagnòstic complet i gratuït. Truca al 900-102-103 o accedeix a murprotec.es. És en Picó qui us ho diu.
T'esperem el diumenge 18 de desembre a la 6a edició de la cursa Barcelona en marxa contra el càncer, al Parc del Fòrum. Col·labora amb l'Associació contra el Càncer a Barcelona. La teva inscripció ajudarà la recerca contra el càncer. Inscriu-t'hi a barcelonaenmarxa.org. Aquesta cursa la guanyem entre tots. I tu, per qui corres?
Amb l'avituallament oficial sostenible d'Aigües de Barcelona.
Fins al 17 de novembre a la FNAC no tenim Black Friday. Tenim Orange is the New Black Friday. O Back to Black Friday.
Ah!
Perquè a la FNAC hi ha milers d'ofertes Black amb preu Black Friday garantit. Com uns auriculars Bluetooth Sennheiser per menys de 100 euros.
Llavors, Back in Black Friday també, oi?
Home, d'exemples, tants com en vulguis. Et falta FNAC i a FNAC.es.
Potser mai he sentit parlar del tresor de Petra, del temple d'Hèrcules o de les relíquies de la ciutadella d'en Mani.
Perquè potser tampoc sabies que ara Vueling vol a Jordània. Descobreix amb Vueling la nova ruta a Amman i les relíquies històriques de la ciutat perduda de Petra. La teva aventura a Jordània comença amb Vueling. Reserva ja.
Vols deixar de pensar en quina hora poses una rentadora o un rentaplats? Il·lumina la teva factura de la llum amb plaques solars de Solideo i independitza't dels de sempre. Ho has de fer.
Últimament, tot està pels núvols.
Bé, tot no, perquè els preus de Gestel no han pujat. Així que no pateixis, perquè amb nosaltres tens una fibra de qualitat i dues línies de mòbil per només 39,95. Preu definitiu, perquè el que és bo no és car. Truca ja al 1510.
Roche Bobois dedica aquest missatge a tots aquells que somien amb el disseny. Els dies excepcionals han arribat a Roche Bobois. Cedeix a tots els teus desitjos de comoditat i disseny aprofitant preus molt atractius en totes les col·leccions de mobles, sofàs i accessoris de decoració. Els dies excepcionals de Roche Bobois són només fins al 21 de novembre. Més informació en rochebobois.com.
Avui, a la tertúlia, amb la consultora Concepció Baray i els periodistes Josep Martí, Joan Julivert, Neus Tomàs i Vicenç Sánchez. A l'ull de poll, Pere Mas.
Pràcticament un quart d'onze al matí. Avui fa una setmana, en aquesta mateixa tertúlia del Món RQ, vam parlar molt de l'estat de la salut del català. S'acabaven de publicar unes dades extremadament preocupants sobre l'ús del català al jovent de Barcelona, bàsicament, i la seva àrea metropolitana. Doncs bé, ara volem abordar un cas del contenidor del Món RQ. Ja ho sabeu, notes de veu breus al 669-10-10-10, 669-10-10-10, que posa sobre la taula una altra derivada. Les dificultats que poden trobar els immigrants que acaben d'arribar a Catalunya i que sí que volen aprendre la llengua catalana. Lara, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Molt bé. D'on ets?
Jo soc d'un poble de Lleida que diu Sudanell.
Jo, home, esclar, Sudanell. Conec gent de Sudanell. Josep Antona Isa, de Catalunya Ràdio, és de Sudanell.
Exacte,
sí, home. Una persona sudanell il·lustre. Quanta gent hi viu al teu poble?
800 habitants.
800 habitants. Hi ha molta immigració?
Pues el 10%. Unes 80 persones.
80 persones. Estem parlant amb la Lara, que evidentment parla molt bé el català, però la història que us volem explicar és la història de la... Aviam si ho dic bé. Es diu Jouria?
Sí, de la Jouria.
De la Jouria i els seus fills. Ella no ens ha pogut atendre perquè avui està tot el matí fora. Ara entendreu per què hem trucat a la Lara, que té molt a veure amb tot plegat. Però abans escoltem, li hem demanat una nota de veu a la Jouria per explicar-nos qui és.
Hola, bon dia. Soc la Jouria i soc del Marroc, però ara visc a Lleida, en poble que es diu Sudanè. Tinc 4 fills, vivia en Monzón, en la província de Huesca, i ara fa un any que he vingut a Lleida.
Jouria, es diu Jouria. Una de les primeres coses que va dir Jouria quan va arribar amb la seva família a Sudanell és que ella volia aprendre a parlar català. I ens ha explicat els motius.
Jo volia aprendre català per ensenyar a mis fills, integrar amb la gent del poble.
Tu, Lara, quan i com coneixes a Jouria?
Jo la conec al setembre perquè ve a viure just al costat de casa meva i de fet això, la primera cosa que em diu, jo la vaig saludar de benvinguda, de veïna normal, si algun dia necessite sal o el que sigui, i em diu, sí, necessito una cosa. I, vale, quina? Diu, classes de català. I dic, ah, perfecte, pues això molt fàcil. Jo formo part de l'entitat Volem Acollir, i, bueno, soc una de les coimpulsores que van muntar la manifestació de tota la campanya Volem Acollir, casa nostra, casa vostra. Estic molt acostumada a col·laborar o a participar en coses que tenen a veure amb migració, i sé que normalment les coses vinculades a la gent migrant són coses molt complexes, no?, que et demanen advocats o coses molt difícils,
va.
I vaig pensar, classes de català fàcil.
Va. Arriba ella sola amb els seus fills o té parella?
El seu marit porta 15 anys vivint aquí al poble, treballador del camp, i ella ve des de Montsó amb 4 fills.
Si abans vivia a Montsó, entenc que arribes sabent alguna cosa o sense saber res de català?
Arriba sense saber res de català, vale. Efectivament.
Val. Ella vol aprendre. Quina edat tenen els seus fills?
Pues els seus fills tenen 4, 7, 10, 12,
val,
més o menys.
Per tant, ells van a escola, els nens, i fan classes en català, no?
Sí, els nens s'escolaritzen al setembre i comencen a fer classes de català, però, bueno, amb dificultats, eh?
Val. Estem parlant d'aquest setembre o del setembre de fa un any?
Del setembre de fa un any.
De fa un any, del 2021, d'acord.
Sí.
Entenc, doncs, que bàsicament el que et va preguntar la Jouria és per ella.
Per ella i per la canalla, també, perquè a l'escola no hi ha prou de canalla migrant, per tant no hi ha aula d'acollida. I bueno, i és difícil perquè quan arribes, pues, tardes un temps, per molt que siguin petits, d'entrada no entenen res, no, a l'escola, i porten un any i està costant.
Val.
Sí, pels nens i per amb ella.
Val. Apuntar-se a una acadèmia privada era una opció?
Una acadèmia privada que donin classes de català, de fet m'ho van preguntar i ho vaig estar mirant i no trobo l'opció a Lleida.
Val. D'acord. Quina porta piqueu primer, doncs?
La primera és enviar un correu a la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya.
Val. Com t'hi poses en contacte?
Enviem un correu des de Volem Acollir.
Val. I què diuen?
En aquest correu expliquem això, que arriba...
No, què diuen ells? Què diuen ells? Què diuen ells?
Sí, i o sigui, nosaltres els demanem si tenen alguna cosa des de classes o parelles de música, però que sí, ells em contesten que no fan classes, que preparen material didàctic, que no serveix per la canalla, que poden aprofitar els adults, i que si la família no està alfabetitzada en cap llengua llatina, aquest material de totes maneres no els hi servirà. Per posar-ho en context, la població migrant majoritària a Catalunya és la marroquina, que no està alfabetitzada en cap llengua llatina. La quarta és la xinesa, cinquena pakistanesa, etc. El 60% de la població ja en aquest minut zero, ja, de la població migrant, ja no pot accedir en aquesta part perquè ja no està alfabetitzada en cap llengua llatina.
Val, per tant, la Gòria, que sap castellà, podria seguir-ho, però aquest material no està disponible en àrab o màgic, per entendre'ns, no?
Exacte, no està disponible. El seu marit, que porta 15 anys aquí i que el voldria aprendre, ja no podria participar.
Val. I preguntes per cursos de català?
Sí, pregunto per cursos de català i això, i em diuen que ells no en fan, que l'únic que fan és preparar material didàctic per adults, que ens el posen a disposició, i que si volem fer algun curs hem de parlar directament amb el consorci o a través de la plataforma parla.cat, que hi ha cursos d'autoaprenentatge o tutoritzats.
Online res, eh?
Són aquests cursos parla.cat que ells ofereixen, però que després a la pràctica no estan disponibles. Simplement és el que hi ha, és un material per descarregat i que tu et pots anar mirant, però que te'l pots mirar si entres a internet, no cal que t'apuntis a cap lloc.
Val. I físicament, cursos que es facin físicament? Per exemple, l'Àuria no té cap possibilitat d'anar, per exemple, a Lleida Capital des de Sudanell?
Exacte, aquests són els cursos del Consorci per la Normalització Lingüística, que depèn de la Secretaria de Polítiques Lingüístiques, i que són cursos que en aquell moment ens informen que s'obrirà la inscripció a partir de 2 o 3 mesos, que no saben exactament quan, des del moment que la Júlia va arribar, no? O sigui que d'entrada ja li estan dient, mira, no sabem quan, però mínim 2 o 3 mesos t'hauràs d'esperar fins que s'obri la inscripció. Okay. També et dic que aquesta família no es pot desplaçar a Lleida perquè ella no té carnet de conduir, un poble no hi ha autobusos, els horaris d'aquestes classes són incompatibles amb tindre 4 crios, i que aquesta és la realitat de la majoria de gent.
Clar, quan parlem de la web parla.cat, clar, els gratuïts són els d'autoaprenentatge, i tutoritzat has de pagar?
Sí, tutoritzat has de pagar. O sigui, en aquest correu que ens contesten de la Generalitat, una de les coses que hi diu és que aquesta plataforma són cursos gratuïts d'inscripció permanent i que l'alumne pot anar al seu ritme. Després, quan entres, veus que no són gratuïts, que de seguida et diu que gratuït només és si tu descarregues tu el PDF i ja està, que si vols un curs de veritat amb un professor s'ha de pagar, que l'opció tutoritzada no està disponible en cap de les 4 o 5 vegades com direm durant l'any 2021-22, i que a part és de difícil accés perquè aquesta web només està en 4 o 5 idiomes que no coincideixen amb els idiomes que parla la gent migrant, no? O sigui, està en català, castellà, anglès, francès i alemany. Si tu mires la població migrant que hi ha a Catalunya, no coincideix cap d'aquests idiomes.
Per tant, la via de la Generalitat pràcticament descartada ja, i us poseu en contacte amb el Consorci per a la Normalització Lingüística, no?
Exacte, obrim la porta del Consorci per a la Normalització Lingüística, molt difícil i molt complex, primer perquè no et donen dades exactes de quan s'obre la inscripció, primer s'ha de fer una prova de nivell, després una inscripció. No saben si en el cas de la Júlia s'ha de fer la prova de nivell o pot ser directament a l'inscripció. Has de trucar tu, no t'apunten a una base de dades per quan surti avisat, sinó que hem d'estar trucant, truquem més de 7 vegades i sempre no està obert, no va trucar, no està obert, no va trucar, ni a la web, així durant molt temps, fins que al final surt aquesta inscripció i surt justament només els 2 dies puntuals, i aquests 2 dies justament la família Júlia està al Marroc i per tant no es poden preinscriure i no ens donen cap altra opció perquè es puguin preinscriure això després de 6 mesos d'anar al darrere o de 4 d'anar al darrere d'apuntar-li uns cursos.
Val. Hi ha una cosa que no estem contemplant a hores d'ara. Tota aquesta gestió, totes aquestes gestions, l'està fent la Lara, que és una persona que parla català. Tu ara imagina't una persona que ve de fora, que vol aprendre català, la complexitat de tot això. Llavors, clar, estem parlant de que no hi ha opcions d'anar a Lleida Capital, la web no hi ha opcions, el Consorci per la Normalització Lingüística doncs tampoc ajuda. Què fas llavors?
Bueno, llavors obrim també l'última via que ens queda, que és la del Consell Comarcal. Ens entenem que hi ha unes ajudes que donen als ajuntaments, parlem amb l'Ajuntament perquè la demani, que són mòduls d'alfabetització en llengua catalana, i només és alfabetització, vull dir que és un nivell superbàsic i que és una autoformació que tenen, però que l'any que ve ja no ens servirà, no? I demanem aquesta ajuda, que al final ens la concedeixen després d'un mareig també espectacular, perquè em diuen que sí, que no, 3 o 4 vegades, i al final nosaltres acabem muntant una associació cultural al poble per poder muntar aquests cursos, perquè no hi ha cap altra alternativa de muntar-ho per cap via institucional.
És a dir, hem passat per la Generalitat, pel Consorci per la Normalització Lingüística, et toca el Consell Comarcal. Aquesta via surt millor o tampoc?
La via del Consell Comarcal surt millor en el sentit de que finalment ho podem demanar, però no és una via gens àgil, molt, molt, molt caòtica, informació molt poc clara, fins al punt de que ens asseguren de que tindrem aquesta ajuda el 30 de desembre. Rebem un mail dient que no la rebrem, que no estem dins dels pobles seleccionats. El Consell Comarcal dona una ajuda a 10 pobles aquest any, a 14, dels, ara no tinc la xifra exacta, però crec que són 30 i pico que hi ha a Catalunya, al Segrià. Per tant, no donen ni el 50% dels pobles per fer classes de català. Llavors, ens diuen que no, després aconseguim, clar, nosaltres des de Volem Acollir tenim una xarxa de contactes important, que jo crec que això també cal posar en relleu, perquè jo no només parlo català, sinó que puc moure molts fils, o podem moure molts fils a través de casa vostra, i acabem trucant a la direcció del Consell Comarcal per demanar explicacions de com pot ser que ens haguessin dit que sí, i a última hora ens diuen que no. Nosaltres comencem amb 15 dies, tenim apuntades a 70 persones per fer classes de català, i ens esteu deixant tirats el 30 de desembre. D'on traiem aquests diners, no? De fet, el Consell Comarcal ens ha tirat a l'estiu amb unes classes per la canalla que s'havia de fer. I, bueno, la veritat és que tota la gestió dona bastant per revisar.
Va. Ho acabeu fent per això, no?
Sí, acabem muntant aquestes classes. L'Ajuntament financia... és un programa que té classes de català, parelles lingüístiques, assessorament jurídic i actes culturals al poble, i l'Ajuntament financia una part de les classes. El Consell Comarcal, a través d'aquesta ajuda, ens ha finançat també una altra part de les classes, i ara estem buscant el finançament de l'any que ve amb molt poques expectatives de poder aconseguir. Vull dir que tornem a estar en el punt zero.
Això va ser, perdó, quan, la primera classe quan la veu fer?
La primera classe va ser el febrer d'aquest any.
I com estaran?
Està anant molt bé, perquè el 90% de la població migrant no català no parlant de sudanell hi participa. És un programa que utilitza la llengua i fa atractiva la llengua per la cohesió social, i la veritat és que està sent increïble, perquè, bueno, molta gent que porta aquí 15-20 anys i que no coneixia ningú del poble, a través de la llengua i d'aquesta excusa que és aquest programa, pues de sobte veus que, no sé, pues que ahir estàs fent una barbacoa al costat, no?
Una barbacoa. I és, què és, un professor, una professora?
Sí, hi ha una professora per adults i una professora per la canalla, perquè s'ha creat un curs per la canalla de conciliació familiar, perquè vam veure que les mares, si no, no tenien. I en el mateix horari que fan classes als adults, hi ha unes classes per la canalla, que a part també serveix per trencar... Pues amb el risc d'exclusió de la canalla, que els costa estudiar a casa.
Escolta'm, i la... És que em diuen que la professora encara ha de cobrar.
Sí. La professora de la canalla, a través d'aquesta ajuda del Consell Comarcal, està encallat el tema des de l'abril i ha cobrat la meitat, i l'altra meitat pues, des de l'abril que anem al darrere. Sí, sí.
Tot aquest sideral que has explicat i que t'has trobat perquè l'Àuria pugui aprendre català és una cosa de Lleida, és a dir, un problema territorial, o passa per tot Catalunya?
La nostra experiència des de Volem Acollir Casa Nostra, Casa Vostra, diu que això passa amb tothom i a tot arreu. Nosaltres ens hem fet farts en el consorci a Barcelona d'apuntar gent, acompanyar-los al banc per pagar els cursos, i és molt, molt difícil apuntar. Sí, el que reflexa això és que és gairebé impossible que una persona que arribi a Catalunya vulgui aprendre català pugui fer-ho. Llavors, sense aquestes classes que creiem que han de ser una cosa pública, que tot arreu qualsevol persona que arribi pugui aprendre la llengua i tingui un lloc on anar per tenir una base, no? Perquè estem molt acostumats a dir li hem de parlar en català. Sí, bueno, però la gent que ve amb una motxilla al darrere que flipes arriba aquí i a sobre el català és un problema més. Tot això no ho fa ningú, vull dir, imagina't, saps? Qui fa tota aquesta odissea.
En fi, moltes gràcies, Lara, per haver-nos explicat aquesta història, el contenidor del món RQ. Que vagi bé, bon dia.
Vale, a vosaltres.
Bon dia, bon dia. O sigui, que si vols aprendre català i vens de fora, després és que sembla que si parles per català és que no tens moltes vies, perquè ho he fet per totes les vies possibles, eh? Per totes. Per totes. I això la professora ni cobra, ni cobra la meitat.
Recordo els diagnòstics que es van fer arran de l'estudi de l'àrea metropolitana. Sempre apuntàvem l'enemic que estava fora. Hi havia algunes veus que apuntaven a Madrid i la manca de suport de Madrid i Netflix, que són molt dolents, i totes aquestes coses. Home, potser l'enemic el tenim dins de casa, no? Ens ho podríem plantejar, no? Vull dir, menys victimisme i més fer coses pel català. Això una. I dos, en el cas de la infància és un dret. No és només una voluntat que tinguin d'aprendre i tal. És que aquesta infància que no aprèn català, després potser no té les mateixes possibilitats. No, potser no sou, no té les mateixes possibilitats, perquè per treballar a l'administració catalana has de tenir un nivell adequat de català, per exemple.
Aquesta infància anirà a l'escola.
Sí. Sí, però aquesta infància, com t'havien explicat molt bé, per tenir un nivell adequat de català, no els és suficient a l'escola, perquè a l'escola no tenen allò que haurien de tenir, que són aquestes aules d'acollida en la qual se'ls fa reforç de català, perquè quan estan a classe, acaben d'arribar del Marroc, no pillen res. T'ho dic perquè conec més o menys la història. Les entitats socials que es dediquen a donar cobertura a totes aquestes criatures, moltes d'entorns molt vulnerables o molt complexos, elles per si mateixes fan aquesta feina de reforç d'alfabetització del català, entenent-la com un dret, perquè aquestes criatures tinguin exactament les mateixes oportunitats que tenen la resta de criatures, perquè el català és un requisit, per exemple, per treballar a l'administració. Però també ho és en empreses privades de Catalunya. Sí, per tant, que el govern català i que, en general, deixem el victimisme i apuntem sempre a l'enemic exterior, si nosaltres no fem les coses ben fetes en relació a la nostra pròpia llengua i a com hem d'acollir la gent perquè tingui un atractiu, perquè sentir-ho molt... Jo quan he vist, sentia tot aquest laberint, dic, de veritat, una persona que ve a buscar-se la vida a Catalunya, li has de donar tanta feina per aprendre català. De veritat, sort tenim de catalans que voluntariosament, com el testimoni que hem tingut, fan aquesta feina d'orientació per trobar... I això passa amb el català, i passa amb els ajuts, i passa amb moltes coses. Però, clar, després plorem perquè l'ús social del català... Home, fem primer les coses ben fetes aquí abans d'apuntar als enemics exteriors.
Pues jo et diria que en aquesta noia que han entrevistat, la Lara, i a tots i totes les que són com ella, pues
un aplaudiment,
una estàtua i un sí, aplaudiment. Sí. Respecte al teu discurs, escolta, si tu arribes a Catalunya en 7, 8 anys, 9, 10, pues que tingues problemes, és normal. L'atzar, com li vulguis dir, t'ha portat en una situació en la que marxes del lloc on t'has criat, en la llengua que t'has criat, i arribes a un lloc on se parla una altra cosa. Que la societat que t'acull faci tot lo possible per a que aquest procés d'integració sigui el més ràpid i eficaç possible, és exigible, i segur que es poden fer més coses, però els nens, fins on jo sé, acaben en una escola on se practica la immersió lingüística, i si acaben els cicles dels 16 anys, parlen el català i el castellà, almenys per poder llegir textos i entendre'ls i explicar idees abstractes, no? I per als grans, doncs tot aquest laberint que explicava la Lara, doncs crec que efectivament doncs hi ha algunes coses que a la millor s'haurien de revisar. El que no sé és si jo me'n vaig a viure a qualsevol lloc del món en un poble de 800 habitants, si hi ha algun país del món que pugui tindre recursos pràcticament il·limitats per a que, independentment de les circumstàncies, algunes molt complicades, com viure en un poble de 800 habitants, doncs tinguis a l'abast un profe per fer un curs.
Neus!
Sí, jo ara estava recordant...
Tot parlem tu, Neus, perquè hi ha notícies d'una cosa que ha publicat el diari Oponés avui.
Sí.
Va,
no, hi ha un llibre molt interessant que va fer un col·lega nostre, en Gerard López, que es diu Treure la galleda, i el subtítol és El català s'enfonsa, però tu el pots salvar... I ell diu, una mica, la seva idea és, primer, no es tracta d'anar en contra del castellà, sinó anar a favor del català. Això és un missatge que crec que hauríem de tenir interioritzat tots.
I crec que Òmnium fa molt bé en la seva campanya.
Aquesta campanya d'Òmnium està molt ben pensada perquè va en aquesta línia. I després ell diu, el català el salvarem, els que tenim el català com a primera o segona llengua. És a dir, has d'incorporar també a la gent que té com a segona llengua el castellà perquè puguin ser
prescriptors de llengua.
Els que la mantinguin. No? I després, la setmana passada, no, jo no hi era, però us vaig escoltar al començament quan parlàveu de la militància. Sembla difícil, però no ho és. Cal un compromís individual. És a dir, ell explica en el llibre, no? L'error, diu ell, de canviar quan quan canviem per educació, ell ho entrecomilla, perquè és, està mal entès, ho hem mal entès tots. Aquest canvi per educació, al final el que fa és tirar-nos pedres contra la nostra taulada, perquè molta gent està disposada a aprendre a base d'aquestes converses, i moltes vegades han sigut els catalanoparlants que per comoditat o per pensant que li facilitem la conversa a l'interlocutor, doncs el que hem de fer és, entre cometes, dedicar-hi més temps si cal i facilitar-ho. Per tant, jo crec que és important vendre en positiu la llengua, que no sigui entesa com un patrimoni només d'un sector polític, que és un error que crec que es podria cometre i seria un error garrafal. I dos, estic d'acord amb el que deia en Pep, és a dir, les dificultats que tenen a Sudanell doncs, estan en aquest cas en la llengua, però segur que si miréssim altres serveis doncs, també hi serien, no? Però, de veritat, jo crec molt, més enllà del que han de fer les institucions, per suposat, en el compromís individual i en campanyes com aquesta que està fent Òmnium.
Concepció Barai, per acabar, Vicent Sánchez, vinga.
Sí, en relació al que deia el Josep, que jo comparteixo, no? Un municipi de 800 habitants, és molt difícil que hi arribin els recursos il·limitats que tenen altres llocs o que arriben a altres llocs. Ara bé, jo em faig una pregunta, i hem donat moltes voltes, jo crec que sí, doncs, que l'administració ha de fer el que ha de fer la seva feina. Llavors, els quasi 35 milions d'euros de pressupost del Consorci de Normalització Lingüística a Catalunya, amb les dificultats que ens acaben d'explicar, perquè no és un tema de Sudanell, sinó un tema de funcionament del propi...
És un tema que tenen material...
Del propi consorci.
Que no estan les llengües de la immigració majoritària.
No, i home. cobren la inscripció que dura 48 hores. Per tant, si una de les coses bàsiques que hauria de fer el consorci, que és l'aprenentatge del català, funciona tan malament com la Lara ens ha explicat aquí, llavors aquests quasi 35 milions d'euros de pressupost de l'any en curs... Per què serveixen?
Vicent.
Jo crec que ens hem de fer aquesta pregunta, també.
Vicent. Jo, per lo que comentava el senyor Julibert, me recorda d'aquella expressió que en anglès, que no sé si és de Mark Twain, com sempre, d'Oscar Wilde, o de Groucho Marx, que són les tres fonts habituals, que deia el fet de ser...
I si no és veritat, és igual.
I si no m'ho invento jo. El fet de que sigues un paranoic no significa que no et perseguisquen. Ja. És a dir, diu, no... ja està, n'hi ha prou de victimisme. Escolta, mentre hi hagi botxins lingüístics, hi haurà víctimes lingüístiques que tenen tot el dret del món, no faltava, no en caldria un altre, reivindicar-se com a víctimes lingüístiques. No en caldria un altre. A veure si encara hem dit... Ara, si això vol dir que hi ha coses que depenen de nosaltres, sí. A mi no em preocupa tant, senyor Basté. Que em preocupa, que en un moment determinat, en un lloc determinat, una persona determinada no trobe un sistema...
Ens ha explicat que això passava a tot el territori, crec. La Lara ha dit, això passa a Barcelona,
sí,
també.
Sí, però si passa a Barcelona, pues, què vol que li diga? M'estranya una mica que no t'ho solucionen, això. I és veritat que una vegada el català ja està escolaritzat i és llengua vehicular, se rebaixen, en aquest sentit, baixem, i l'administració baixa les defenses, i també és veritat, i aquí ve la pitjor part, que no hi ha acadèmies ni etcètera, etcètera, potser de vegades pagant una mica el que siga que facin classe català. Per què? Pues no n'hi ha perquè no hi ha demanda, no hi ha gaire demanda. Per què no hi ha gaire demanda? Perquè la majoria de la gent que necessita aquest idioma i que ve de fora arriba a la conclusió, per desgràcia, i sobretot Barcelona, l'àrea metropolitana, Tarragona, llocs grans, que no li és necessari. I per què arriba a aquesta conclusió? Li arriba a aquesta conclusió perquè ningú no li ho demana. I aquí entra una mica en el que deia la senyora Neus, absolutament d'acord. És a dir, és molt més important que els catalanoparlants siguin conscients que no tenen per què abandonar el seu idioma la primera de canvi, o quan veuen algú que no coneixen, o quan veuen algú que diu una paraula en castellà, o quan veuen algú que sordeja. Vostè no ha vist aquesta situació, que per mi és de riure, que diu, com? I diuen, que tres hace el gas. Però si està sordejant, no t'està dient que canvies d'idioma, per l'amor de Déu, o no t'has sentit bé. És a dir, ostra, és que si hi ha algú que atén... No, és que és brutal. És a dir, si hi ha algú que atenta... Bueno, després hi ha l'acudit aquell valencià. Una parella. Es coneixen als 14 anys.
Sí.
En aquell moment eren homes i dones, les coses després es van, per dir-ho així, dispersant. Es coneixen, comencen a festejar, es casen als 25, tenen fills als 30, tenen nets als 70, i un bon dia ell diu, Pepeta, que muic, perquè sento un atac al cor. I ella se l'acosta i diu, Tu també parlaves valencià?
Aviam, són, per l'amor de Déu. Són les 10 i 39 minuts, aniré a la publicitat, però abans. Abans. Que passa que no hem parlat de lo de Pablo Casado.
Que té relació amb la llengua.
Sí, ojo, si té relació amb la llengua. Que t'he dit, Concepció, que tu no el devies informar, no?
No.
Ja. No va ser cosa teva, eh?
No.
No. Gonzalo Boy, advocat de Laura Borràs, carrega contra la fiscal del cas perquè ha demanat al tribunal que no accepti la participació d'un perit contractat per la defensa de Borràs perquè és un exmilitant de l'ultradreta condemnat per l'assassinat de l'estudiant de 19 anys Yolanda González, tal com avança avui el diario.es, l'Oriol Soler. Segons Boye, el que molesta a l'as fiscal són les conclusions del seu peritatge, que exculpen Borràs, no pas els seus antecedents penals. Una. Segona notícia. Jo llenço les notícies i a partir d'aquí començarem per aquí, eh? Però Joan Ignasi Elena creu que el PSC li demana que plegui com a conseller d'Interior. Per què? Perquè no li perdona que deixés el partit i passés Esquerra Republicana. Ho ha dit a Ràdio 4.
Van avisar, efectivament, doncs, que el fet de que sigui un exmilitant socialista, doncs, hi ha una certa tendència a pensar que d'alguna manera ho has de pagar, per entendre'ns, no?
Perdoni, aquesta duresa que veiem de Salvador Illa...
Sí, jo crec que és una
duresa... És que no li perdona que fos del PSC, eh?
És molt agra. I, a més, una mica impostada. Impostat és allò que és fals, no? Diguem-ne, és sobreactuat.
De fet, Elena assenyala Albert Batlle, el tinent d'alcalde de Seguretat a Barcelona, a qui acusa de carregar contra el Departament d'Interiors amb finalitats partidistes. Per exemple, quan el consistori de Barcelona acusa l'Ajuntament, acusa els Mossos de no facilitar que la Guàrdia Urbana tingui accés a les bases de dades d'empremtes dactilars. De Batlle, des de TV3, li nega la major.
He de desmentir rotundament el Consell d'Interior. Jo no vull entrar tampoc ara aquí amb una guerra de declaracions de desmentiment. En tot cas, jo crec que el conseller està mal informat, que s'informi en el si del departament, que és que des del mes de març tenen una notificació del Ministeri d'Interior perquè la Guàrdia Urbana pugui accedir a les dades d'empremtes digitals i ni tan sols ens ho van comunicar. Ens en vam entrar perquè ens ho va dir el departament d'Interior. És a dir, el conseller Elena té un problema a casa seva.
La docusèrie, mentrestant, La Sagrada Família, dedicada als Pujol, Ferrusola i dirigida pel David Trueba, s'estrenarà finalment a HBO Max el pròxim dia 24 de novembre.
No diré res, no diré res.
Cuando no le apetecía, te decía, això no toca, ¿no? Esto no toca, y se quedaba tan pancho, ¿no?
Ahora no toca. Això no toca. No toca. Eso sí no toca. No toca.
Soy el puto Pujol. A mí no me va a pasar nada.
L'han dirigit David Trueba i Jordi Ferrarons, tindrà 4 episodis i compta amb testimonis que coneixen bé la figura dels Pujol. Estem parlant de Francesc Marc Álvaro, de Pepe Antic, de Pilar Rahola, entre altres, així com també parlen Felipe González o José María Aznar. Repeteixo que és aquesta sèrie del gran David Trueba, que es diu La Sagrada Família, per tant, el 24 de novembre a HBO Max s'estrenarà. Un moment que de seguida he vist a la Neus Tomàs, quan hem parlat del tema de Gonzalo Boye i del tema Laura Borràs, aixecant la mirada com dient... que este micro és meu.
Vol registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Aquells que ho feu perquè us cau bé el venedor.
Què tal, Manel?
O perquè sabeu que esteu donant un cop de mà. O perquè li ha tocat a la teva amiga, i si li ha tocat a la teva amiga, per què no tocarà tu, a veure? A tots els que jugueu a l'11...
Ben jugat!
Perquè feu que milers de persones amb discapacitat siguin capaces de tot. A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Pensant en plaques solars? Aprofita el Green Friday de Solideo. Uneix-te al canvi de model energètic durant el novembre i aconsegueix un 5% de descompte en plaques solars i bateries. Solideo té instal·ladors propis amb tots els certificats de qualitat i 25 anys de garantia. I et gestionen tota la paperassa. Solideo.cat. Promoció vàlida fins al 30 de novembre.
A Profuturo fem 6 anys, però a més complim somnis. Portem una educació digital de qualitat a nens i nenes d'entorns vulnerables perquè es puguin desenvolupar en igualtat d'oportunitats a 40 països d'Amèrica Llatina, el Carib, Àsia i Àfrica. A Profuturo, el programa d'educació digital de Fundació Telefònica i la Fundació La Caixa, fa 6 anys que impulsem el poder transformador de l'educació.
Fisiocrem lamenta interrompre el programa que escoltaves. Ho fem perquè t'oblidis de les interrupcions que una lesió muscular o articular provoquen en el teu dia a dia. Pregunta a la teva farmàcia o parafarmàcia per Fisiocrem Gel Active, la marca líder amb ingredients d'origen natural recomanada per fisioterapeutes, i que res et torni a interrompre. Vols Fisiocrem? Pots.
El fabricant de records, de Martí Gironell. Una història èpica, heroica i delicada feta de records i secrets inoblidables. El fabricant de records, Premi Prudenci Bertrana de novel·la, un llibre de columna.
Un bon motiu per comprar la sirena és que et retornin fins a 20 euros de les teves compres de marisc amb vals de descompte amb els Orange Days. Només fins al 20 de novembre.
Amb Volaluz, ara la llum, ets tu. Perquè amb Volaluz pots instal·lar plaques a la teva segona residència, deixar la teva factura a 0 euros i amb el que et sobra pagar part de la factura de la teva vivenda habitual. Truca'ns al 967 01 70 i suma't a la revolució de les teulades. Volaluz.
Arriba el primer servei que et porta mensualment a casa, la teva medicació organitzada, setmana a setmana. Registra't a imacontigo.com. Ima. Cuidamos contigo.
Si per tu no hi ha muntanya prou alta,
ni ruta prou llunyana,
fins al 17 de novembre al Corte Inglés premiarem la teva passió. I amb les teves compres d'outdoor i trail running en tèxtil, calçat i complements, et donem un 20%.
Perquè triomfis amb marques com Columbia, Mountain Pro, Salomon, The North Face i més.
Fins al 17 de novembre, Winter Sports al Corte Inglés.
Quan vas a la teva fruiteria pots dir: hola, em poses un quilo de mandarines? Que estiguin plenes, sucoses i ben dolcetes, d'aquelles que venen fresques, amb alguna fulla i tot. Saps què vull dir, oi? És clar que també pots dir: hola, em poses un quilo de sanauja? Les coses pel seu nom. Sanauja, el nom de les mandarines.
Si ets dels que juguen a l'11, per què has tingut un pressentiment? Perquè no hi ha ningú tan compromès com tu, o simplement pel money money, en nom de les persones amb discapacitat d'aquest país.
Ben jugat!
Perquè quan jugues a l'11, fas que milers de persones amb discapacitat siguin capaces de tot. A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
A Xocolata Xolong elaborem xocolata a Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolata Xolong, la xocolata, xocolata.
Cada detall a casa compta per estalviar. Per això a Verti t'ajudem amb la teva assegurança de llar des de només 78 euros l'any. Podem fer totes les gestions des del mòbil. Verti, estalvia temps i diners.
El perquè de tot plegat.
10 i 47 minuts, no m'ho puc creure.
Què passa?
Què ha passat? Què ha passat? No m'ho puc creure, de debò, és que passen coses que no m'ho puc creure, de debò. Prou hi ha de notícies d'última hora i de declaracions com aquestes, per l'amor de Déu. Ai, Déu. De debò, Pérez, prou, fes-t'ho passar.
Sap què deien en... fa un momentet en això de les xarxes socials, ¿qué? Que si vostè continua pegant colpets a la taula, que es compra una bateria.
Sí, que te la regalem. Ah, m'ha agradat molt. Que te la regalem. Perfecte. Però no només sóc jo el que pica, és que moltes vegades paguen just un
paquet. Ja.
Atenció! Venga. Qui pot haver dit una barbaritat a nivell d'Espanya avui?
Vicent Sánchez?
No, perquè habitualment...
Home, perdona, jo soc a nivell del Càcer.
Exacte. Què?
És la senyora de sempre, no?
Sí?
Ayuso o Cayetana?
Sí, sí. Isabel Díaz Ayuso, a l'Assemblea de Madrid, ha parlat avui del canvi climàtic. Vicent Sánchez es posa ja els auriculars. I ha dit això.
Mire, señoría, desde que la Tierra existe, desde el origen, ha habido siempre cambio climático, ha habido ciclos. Nosotros tendremos que poner medidas para paliarlo. Pero no pueden seguir contra la evidencia científica única y exclusivamente porque siempre tienen ustedes detrás en su cabeza que se llama comunismo.
Sí, però, a veure, per això ens alegra els dies.
Què? Fa molta gràcia, però la gent s'ho creu.
Crec que aquest argument el va fer servir Donald Trump en el seu moment, eh?
Pot ser. Tu pots anar i dir, escolti, amb el canvi climàtic potser han passat coses, però hi ha una revolució industrial des de fa 100 i pico anys que està alterant les coses. Però hi ha gent que jo crec que sent això per la ràdio i s'ho creu.
Bueno, hi ha molta gent i també hi ha alguns científics que encara avui el que diuen és que l'evidència del canvi climàtic no és negable, però que el que estem fent per evitar-lo doncs té un recorregut limitat i això forma part del debat.
La majoria de la comunitat el que diuen és que ara és molt difícil que ningú es declari com a negacionista de canvi climàtic, i ara el que hi ha és una nova corrent que... No sé l'expressió en català, però bueno, són retardadores, que diuen hi és, però no n'hi ha per tant. I d'aquesta manera, diguéssim, alguns dels científics que estaven en l'àmbit proper al negacionisme, ara estan en l'àmbit de... s'han de fer coses, però no cal córrer tant perquè no passa tant.
És que jo crec, per sentir la senyora Ayuso i per coses que he llegit en relació a tot l'entorn del senyor Donald Trump, ella fa referència a les glaciacions. Els cicles que ha tingut la Terra. I aleshores, el que et vinen a dir és això no és per influència humana, per tant, si no ha estat per influència humana, tampoc ho arreglarem els éssers humans, és una fatalitat, per tant, continuem actuant, és una forma de negacionisme o de blanquejament de l'activitat humana en els efectes del clima.
És l'argument dels experts contractats per les grans companyies.
A mi em sembla...
Que són aquests entorns de Donald Trump, etc.
A mi em sembla curiós un parell de coses. Primera, apel·lar als científics, quan, evidentment, la gran majoria dels científics, hi ha de tot, com a tot arreu, estan d'acord en que, evidentment, hi ha un escalfament global, hi ha una crisi climàtica que provoca l'acció humana, pocs científics neguen això d'una manera o d'una altra, i està bé. Després poden haver discrepàncies.
Això tampoc vol dir exactament res, Vicenç.
Sí, sí.
Perquè,
també ho diuen els líders.
Perquè també la majoria de científics deien que s'havia de vacunar els nens contra la Covid. I n'hi ha d'altres que pensen que no.
Sí, d'acord, però...
Però un número dona una raó quantitativa.
Home, depèn.
També en ciència el pensament
depèn,
és vertical.
Depèn.
I sortir d'un carril ja construït on transita la majoria, és a dir, els científics són com nosaltres, també són borregos.
Escolta, si nosaltres apliquem això...
El ser humà és borrego.
Senyor Martí, si nosaltres...
I treballen ramat, i els científics no són una excepció, perquè aquesta és una idea... que no es pot discutir.
Senyor Martí, si nosaltres... Sí que es pot discutir, no. I tant que es pot discutir.
Que som ramats, no, Vicenç, tu i jo?
No. El que sí que s'ha de discutir de lo que diu vostè és que, evidentment, hi ha gent que té més darrere, més garanties, més currículum, més confiança. Perquè si no arribem a aquest punt, aleshores arribarem al punt de que diga el que diga, qui ho diga, tot és mentira, ens farem relativistes,
absolut.
I s'acaba el món.
No.
Vull dir, ja ens apanyarem.
No. El que dic és que s'ha de fer esforços per buscar els arguments d'uns, els arguments dels altres. Hi ha gent amb currículums molt solvents que fa aportacions, i hi ha gent amb currículums molt solvents que en fan d'altres.
Jo l'únic que hi dic com a idea
força és la ciència, un, no està lliure de politització. Dos, la ciència no està lliure del tret principal de la humanitat, que és actuar i pensar com a ramat.
I jo el que dic és, un, si apliquem això i ho portem fins a l'últim extrem, mai no farem cas de ningú i vostè no s'hauria vacunat. I el que dic és que hi havia gent que estava, pocs científics que estaven en contra... Científics, titiriteros, tots els que vulgui vostè. Però científics que ja estaven en contra de les vacunes, hi havia poca gent que ho estava, amb vistes de com ha anat tot això de la Covid, avui en dia es podria afirmar, sense risc d'equivocar-se gaire, que van fer bé... Segur, però sempre hi haurà gent, sempre, senyor Martí, hi haurà gent que li pegarà les voltes a un ximpanzé. És a dir, sempre hi haurà gent que li dirà, mire, això no té res a veure amb la vacuna, això ha passat perquè, bueno, i fins i tot amb pretensions científiques, perquè el virus ha mutat i ara és més suau i no sé què. Sempre podem trobar la història. Ara, jo vacunaria els meus fills, i els de fet els vaig vacunar, contra qualsevol malaltia que ha permès curar la humanitat.
Pues
i perdone, jo he tingut alguna malaltia forta, i m'ha curat la medicina tradicional i gent que pretesament eren científics. I, perdone, però me'ls he de creure, perquè és que si no, no evolucionarem mai. Descartar-ho tot, o dir que tot està polititzat i fer-ho tot ens portaria a no evolucionar, a deixar-nos, a crear-nos, a ser més cínics, més escèptics, més relativistes.
Mira, te recomano la lectura d'un llibre, segurament l'has llegit, perquè tens una edat i has llegit molt, ja, però l'estructura de les revolucions científiques del Thomas Kuhn,
sí,
que és un llibre de referència en el món del pensament científic sobre com el pensament científic evoluciona, com es construeix, com es torna...
És un relat, el pensament científic, com és la religió, com és el polític.
Com després hi ha gent que en solitari i contravenint els paradigmes centrals ha arribat a tres conclusions, i com la quantitat a vegades és, aporta una garantia, i com a de vegades no l'aporta.
D'acord,
i ja està.
D'acord. Jo només li dic una cosa. Si parlem de Covid o parlem de crisi climàtica, realment estem parlant de temes massa seriosos,
massa seriosos.
Per no respondre dient que la culpa és dels comunistes, d'un costat,
això
és fantàstic...
Però això no m'ho digues a mi.
No, li ho dic a la senyora Ayuso. I després apel·lar a uns científics que no sé quins són. Jo només li dic a la senyora Ayuso que porta un científic de nom i de qualitat reconegut, perquè n'hi ha uns quants en aquesta vida, si no, no hi hauria manera d'aclarir-se, i que diga davant de l'Assemblea de Madrid que això de la crisi climàtica és com va passant la recessió en l'edat mitjana o con l'extensió dels dinosaures. Que no, que ho porta i que porta algú. Va. Perquè de barbaritat s'han sentit moltíssimes, però sí, algú l'haurem de fer confiança.
Aviam, Neus Tomàs.
Què? Rebobinem.
A veure, què ha passat amb...
Què pots conèixer amb
els meus? Pots explicar una cosa? Perquè aquí hi ha molts temes, hi ha molts temes en un. La història és que el diari Oponessa publica que la Fiscalia
ha demanat apartar a un dels pèrits que ha contractat la defensa de Laura Borràs en la seva causa, perquè considera que no és idoni.
Aquesta persona va ser una persona ultradretana, sí, feixista directament, que va assassí.
Es diu Emilio Ellín, tot i que ara el seu nom és Luis Enrique, perquè se'l va canviar. Ell va ser membre de Fuerza Nueva, un partit d'ultradreta, i va ser condemnat pel segrestament, tortura i assassinat a l'any 80 d'una estudiant de 19 anys, la Yolanda González, que va ser un cas que va ser molt conegut i en l'època de la transició. Llavors, l'informe, l'escrit de la Fiscalia, el que diu, llegeixo l'entrecomillat, un dels entrecomillats, no? Però ell diu, qui ha transgredit la llei i el dret d'aquesta manera no pot ser considerat com a cooperador vàlid en cap acte o efecte de la justícia, diu l'escrit de la Fiscalia. El senyor Ellín, que en el seu moment va ser condemnat a més de 40 anys pels dos trets que van acabar amb la vida d'aquesta militant del Partit Socialista dels Treballadors, quan va sortir es va convertir en un pèrit, sembla que molt reconegut en l'àmbit dels delictes fiscals, que treballa no només per alguns advocats, sinó també, per exemple, es veu que ha assessorat també fins i tot a policies, però és cert que no és el primer cop que en algun procés judicial s'ha demanat que no en formi part. El més recent va ser el 2018, quan el jutge el va expulsar del cas Taula. L'havia contractat una de les defenses també, en aquest cas per les gravacions, perquè volien anul·lar unes gravacions a la Guàrdia Civil en el finançament en el cas que investigava el finançament il·legal del PP a València, i allà el jutge també, amb uns arguments similars, va considerar que aquest senyor pot fer moltes coses, però que amb els seus antecedents forma part d'un procés judicial no és convenient. I en el cas de la Fiscalia del cas de Laura Borràs sí que accepta l'altre pèrit que està treballant en la defensa, i que signa l'informe amb i l'objectiu és una mica el mateix que es buscava en el cas Taula València, i és anul·lar les proves que en aquest cas incriminen a Laura Borràs, i que són els famosos correus que tots hem conegut, on presumptament el fraccionament dels contractes estaven pensats per afavorir un amic seu.
Bueno, que hi ha molts debats,
Ui.
Què?
Ui, el primer és quan una persona es considera que es rehabilita socialment.
Exacte.
A partir de quins atenció també, quins delictes no prescriuen moralment, o com a mínim no prescriuen...
Aquest debat, és molt interessant aquest debat.
És que jo crec que és central.
molt interessant.
Aquest debat és central, és a dir, una persona, perquè ha tingut un centre de sentència, però ha complert ja la condemna, hauria de ser lliure de ple dret, és a dir, poder fer qualsevol cosa, si perquè no sigui delinquir, perquè aleshores tornaria a caure en un procés judicial. I, per tant, entenc que això és a discreció del jutge, però crec que està vulnerant un principi bàsic, que és el dret de la defensa.
No, per exemple, si tens antecedents, pots fer-te policia?
Mire, igual no.
Crec que no. No.
Igual no.
Crec que no. Per tant, hi ha casos en els que...
Però aleshores aquí és aquest debat que diu el Vicent de fins on fem arribar la rehabilitació. És a dir, realment creiem en la reinserció? I fins a quin punt creiem en la reinserció? No, per què no pot ser una policia, una persona que ja ha complert la condemna i, per tant, si l'ha complerta vol dir que està rehabilitat. I si no, vol dir que no creiem en el nostre sistema de rehabilitació.
No hi creiem. Però és que això ja li... pregunta. Pues clar que no hi creiem, home. Però com hi hem de creure?
Clar, és que els antecedents penals queden. Llavors hi ha certs, efectivament, i el Josep ho ha dit, certs antecedents penals que el rehabiliten per moltes coses, però per algunes concretes no, però... Això no és una cosa nova. Això, no, els antecedents penals, qui té antecedents penals, doncs...
Ara, és...
El condiciona, que potser no és la millor manera, que hauríem de revisar-ho i canviar-ho.
No és una forma de rehabilitació.
Efectivament, però...
Els antecedents acaben desapareixent.
Sí, però al cap de molt de temps.
Quan compleixes condemna?
No,
després d'uns quants anys d'haver complert condemna. Per tant, jo...